La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la vamos a abrir con la información de que tanto el Partido Popular como Ciudadanos pretendían en el Congreso paralizar el trámite de derogación de la prisión permanente revisable, iniciativa que ha sido rechazada por la Cámara. Preguntamos a Toni Peruga por esta figura punitiva.
Efectivamente, Enrique, Carrevolta se posiciona claramente en contra de la prisión permanente revisable o cadena perpetua revisable, desde cada revolta demanen la seva derogació, ja que no és rehabilitadora, no fomenta la reinserció, per tant podem dir que és anticonstitucional. També sabem que històricament s'ha demostrat que els països que han tingut esta pena no s'ha reduït estos tipus de delictes. Pensem que és un cas polític, que aprofitant l'impacte que han tingut les últimes morts i lo mediàtic que és que les han fet, molt volen colar esta cadena perpètua, i que l'objectiu final és la venjança i en cap cas fomentarà la dissuasió d'aquests tipus de delictes. Bona vesprada, amics i amigues. Estem en una edició més de El Déu de Santa Teresa. Avui, Josep Martínez entrevistarà a diferents autors de diferents generacions que ens parlaran de Vicent Andrés Estellés per a commemorar els 25 anys de la seva mort. Continuarem amb una altra entrevista. En este cas, entrevistarem a un membre del grup O Follamor. Després, nostre company Adeli Martínez ens endinsarà en l'espai musiques d'un país clandestí i conclourem, com sempre, amb la programació que trobarem hacia la casa els propers dies. Passem al nucli central. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, amics i amigues. Benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. El pròxim 27 de març es compleixen 25 anys de la mort de Vicent Andrés Estellés. Com la majoria de vosaltres sabreu, està considerat el principal renovador de la poesia catalana contemporània al País Valencià i és un dels autors del segle passat més coneguts i reconeguts. Aprofitant eixa benentesa, avui hem volgut parlar amb persones vinculades a la literatura de generacions diferents. En primer lloc tenim amb nosaltres a Francesc Calafat, professor de secundària i crític literari. Bona vesprada, Francesc.
Bona vesprada, Josep.
La primera pregunta que volem fer és saber quin fou el teu primer contacte amb Estellés, com el descobrires?
Quan jo estava a la facultat, que era l'any 1977, que vaig començar, Estellés era una referència del moment. No recordo exactament quin llibre vaig començar a llegir, podria ser el Llibre de Meravelles, però crec que no. Però a mi no me va impressionar en un primer moment, me va esgotar la insistència en Estellés anys després en la relectura. Quan ja tenia 30 anys vaig descobrir realment les dimensions, no únicament en extensió, sinó sobretot qualitativament i d'univers que representava el senyor de Borgesanta.
Te volíem preguntar-te per la influència d'Estellés en les generacions posteriors i justament ens has dit tu ara l'eclosió d'Estellés a meitat dels 70 i és just un moment on es dona un rebuig a, diguem, a la tradició i sobretot a la poesia realista que en certa mesura podria representar Estellés. Això ara mateix ens ho has dit tu, ha canviat i entenem que en les generacions posteriors i actuals de poetes ha d'haver alguna petjada d'Estellés.
A mi me va cansar perquè era molt extens i entonces això sempre desconcerta, no sabem mai per on es començar. Sí que m'ha impressionat Llibre de Meravelles, però l'altre no ho recordo especialment, simplement que el vaig aprofundir més tard. la qüestió de la influència dels tallers ja és en els anys 70, però no la generació, òbviament, dels anys 70. Jo crec que comença l'exclusió dels tallers és paral·lela a l'aparició de Josep Piera, Joan Navarro i companyia. La influència és uns anys posteriors i, sobretot, una cosa que és difícil de valorar és en poetes que es presentaven a premis però que no van arribar a publicar mai, a publicar molt poc. I aquestes influències no es pot documentar, però sí és que vaig llegir en l'època i quan vaig començar a llegir els premis, la influència dels tallers era molt acapadora. I després, en la poesia, en la generació posterior a la dels 70, ja es comença a tindre una presència important. En l'Enric Sòria, segurament també en el Vicent, a partir d'algun dels seus llibres. I ahir ja comença a ser molt important. És molt difícil valorar, hi ha molts autors que estaran influïts segurament. En la generació dels 70, qui va marcar a partir del segon o tercer llibre és en el cas del Gaspar Geni Urbán, que això sí se nota bastant. I fins i tot un llibre que es diu Estellesiana, que és una mica recrear el món d'Estellers en l'espai estellesià, de l'Horta i companyia. Jo crec que hi ha dues coses. Una és el tractament de la vida quotidiana i del país, i després l'encarar el llenguatge quotidià d'una manera literària. Eixes són dues coses, segurament, d'altres, però eixes són dues que els escriptors, d'una manera o altra, a molts que han treballat en aquest tipus de temes, és inevitable que el tinguin com a referència.
Francesc, si algú volguera ara descobrir o redescobrir Estellers, perquè té una obra immensa, per on li recomanaries que començara? Per quina obra? O toques una antologia?
Les antologies sempre són claus, perquè és molt variat. Possiblement una combinació d'una antologia àmplia i després els llibres clàssics, perquè el llibre de meravelles jo crec que continua sent un gran llibre. De tipus tècnic, del punt de vista del llenguatge, de la qüestió de la composició poètica, de l'estructura poemàtica, és clàssic, és modern i al mateix temps el realista, entre cometes, la reconstrucció de la frase és moderna, per dir-ho així. Llavors, és un llibre que continua sent d'una gran potència, la ironia, alguns referents que té, com per exemple Carles Riba, però al mateix temps és un homenatge a Carles Riba. Tot aquest tipus de jocs són molt actuals i molt moderns, per dir-ho d'alguna manera. Després estaria el Gran Foc dels Garbons, per el tractament de la qüestió més concreta, però en una visió totalment moderna i potent.
I finalment, sempre que tenim algú relacionat amb la literatura en este programa, li demanem que ens recomani un llibre, en este cas de poesia i de poesia actual.
Hi hauria dos llibres de dona, un l'he rellegit bastant últimament i l'altre l'he llegit perquè va guanyar un premi l'any passat important i per tant són dos llibres per mi molt singulars. Un és el de Maria Josep Escrivà, que és Serena Barca, i l'altre és el de Maria Cabrera, que és La ciutat cansada.
Moltes gràcies, Francesc, per intervindre avui en este programa sobre Estellers.
Gràcies a vosaltres per el vostre interès.
Hem tingut avui amb nosaltres a Francesc Calafat, professor de secundària i crític literari. Parlarem amb Begoña Pozo, professora de Filologia Italiana a la Universitat de València i també poeta. Bona vesprada, Begoña.
Hola, bona vesprada.
Quin és el teu primer contacte amb Estellers o quan el conegueres?
El primer contacte amb Estellers fou a l'institut, fou a les classes de literatura catalana i fou el fet de comprar a la llibreria 3 i 4 el llibre de meravelles. I això fou el primer contacte, el llibre de les tapes blaves.
Eres junta Ferran Carbó, coordinadora de les jornades d'Estellers 25 anys després, que tindran lloc la setmana que ve, del 26 al 28 de març, si no m'equivoque, ahir a la Facultat de Filologia, Traducció, i quin és el programa i sobretot quina és la intenció global de les jornades.
La filosofia d'aquestes jornades bàsicament és celebrar des de la facultat, que és on s'ensenya precisament filologia catalana a la nostra universitat, celebrar la importància de la figura d'Estellers i el seu mestratge actual a moltíssimes disciplines. Per això no s'ha organitzat com un congrés habitual en conferències plenàries o comunicacions seguides, sinó que hem volgut detenir-nos tranquil·lament en temes diversos, com poden ser les traduccions de l'obra d'Estellers, o la seva tasca com a periodista, per exemple, tota la seva poesia, en fi, visions diferents de l'obra i de la vida d'Estellers, per això també hem incorporat un parell de rutes literàries, parlant més de la seva vida i una altra de la seva obra, i també hi haurà una lectura dramatitzada, una peça breu d'Estellers, un recital que han organitzat els alumnes i les alumnes de Filologia Catalana, bàsicament a partir del grup Gargot, de la revista de joves escriptors del País Valencià.
Després parlarem amb representant també de Gargots.
Ah, molt bé, els Gargotaires també d'alguna manera estan involucrats, precisament perquè és un grup molt actiu dins de la facultat i consideraven que havien de tenir el seu espai. I tanquem dos de les vesprades amb dos concerts, del grup Follamor i un altre de Borja Penalba i Francesc Canyó, no com les rutes literàries, de traure Estellers de les aules, que no sigui exclusivament un poeta per entendre's textual, que s'estudia en profunditat, que és un treball fonamental que fem a l'aula, però també que siga un poeta viscut, i per això les rutes i els concerts en espais que van més enllà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Hi ha alguna influència d'Estellers en la teua obra?
Jo crec que sí. Ho hauria de dir els altres, però sí, jo crec que la part de reflexió de la vida quotidiana, dels elements que ens acompanyen, del paisatge i el to col·loquial també, d'alguna manera. Jo crec que està molt present a la meva poesia i això probablement és una intertextualitat d'Estellers, o sigui, que jo crec que sí que està molt present.
En general, en la poesia de la gent de la teua generació, veus que hi ha alguna influència o passa també amb autors tan grans que s'admiren però després no deixen petjada o són difícils d'introduir-los en l'obra? Tu veus que hi ha alguna influència o que queda ahí?
Jo crec que sí, perquè estic pensant fins i tot hi ha hagut propostes de paròdia d'Estellers. Estic pensant en un dels poemes del llibre de Pau Cif, de Berger, que s'extravia, que és propietat de l'IKEA, i crec que això és una evidència molt clara. És un poeta que sí, que és tan important i que té un pes tan gran que a vegades pot fer un poc en aquest sentit de respecte, perquè mai no estarem a aquesta altura. Però en qualsevol cas, crec que sí que ha mirat les produccions posteriors i fins a aquest punt de poder fer un text amb una clau de paròdia que no pots fer-ho si no coneixes perfectament l'obra de Estellers. És una manera de tenir-ho sempre ben present, que sí que entrena molt.
Per acabar, sempre que tenim algú relacionat amb la literatura en aquest programa, els demanem que ens recomani algun llibre. En aquest cas, demanem que ens recomanis un llibre, màxim dos, de poesia, no cal que sigui en català, però sí un llibre actual, per allò de no quedar-nos en autors ja clàssics.
Jo crec que vaig a fer un poquet de trampa, perquè
endavant.
Que és difícil triar, és molt, molt, molt difícil, però dic que vull fer un poquet de trampa en aquest sentit, perquè faré dos en un. Una editorial valenciana que està fent un treball magnífic, que és Edicions del Buc, en publicacions de poesia, i el que fan habitualment els editors del Buc és traure llibres de dos en dos. I els últims publicats fins ara són una traducció d'Aimé Césaire, que és un poeta en llengua francesa traduït per Anna Montero, i és el quadern d'Un retorn al país natal, i anava en companyia d'un altre llibre d'un poeta d'ací del País Valencià, de Bellreguard, de Pere Ciscar, que és amic sempre. O sigui que això seria un pack, i un altre pack que és irresistible és la publicació també de llibres de la Marisma, que és una editorial que ha sigut nova, que fa 3-4 mesos, i ha publicat també dos llibres al mateix temps. Un transversal de Pedro Montealegre, que és un poeta xilè que va viure ací a València durant 10 anys, que és un poeta de referència en espanyol. És un llibre magnífic, en el seu moment, així pòstum. I després, precisament, va acompanyat de El guante de plástico rosa. És una traducció del guant de plàstic rosa de Dolors Miquel, que s'ha publicat en castellà. O sigui, que és una manera de creuar en dos editorials, una molt, molt nova i una altra que és jove, la d'Edicions del Buc, però totalment consolidada al panorama de la poesia al País Valencià.
Moltes gràcies, Begoña, per participar en aquest programa i que vagin molt bé les jornades la setmana que ve, que segur, segur que sí, i a gaudir de la poesia.
Moltíssimes gràcies, esteu convidades a participar, teniu tota la informació a la pàgina web de la facultat, al Facebook, si voleu acompanyar-nos a les rutes, als concerts, a les taules redones, sereu benvingudes i benvinguts. O sigui que moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Ha estat amb nosaltres Begoña Pozo, professora de Filologia Italiana de la Universitat de València i poeta. Tenim també amb nosaltres a Xavi Hernández, representant de Gargots, que és l'associació de joves escriptors del País Valencià. Bona vesprada, Xavi.
Bona vesprada.
Quin fou el vostre primer contacte amb Estellers, quan el descobríreu?
Suposo que va ser, com molts joves de la meva edat, en una referència a una cançó d'Obrim Pas, segurament. Estellers, la veritat és que és un poeta tan gran que ha arribat a molta gent de la meva edat, per això, per les cançons i per tot el que s'ha fet referent a la seva obra. Jo després he estudiat filologia catalana i ja m'he agafat una altra perspectiva, que potser molta gent no es queda amb aquesta perspectiva.
La setmana vinent, dins de les jornades que s'organitzen a la Facultat de Filologia, vosaltres organitzeu un recital obert del nostre Estellers. Conta-nos quin és el propòsit.
Són les jornades que organitza la facultat, en general, pels 25 anys de la mort del poeta, i nosaltres el que hem proposat és un recital, però no és un recital a l'ús, només juntar-nos els quatre ja, que ens agrada la poesia i recitar quatre poemes, sinó que hem fet una proposta més oberta en la qual s'inclouen altres maneres d'expressar el punt de vista que tenim sobre el poeta. Per exemple, n'hi haurà versions de cançons, n'hi haurà dansa, pot ser pintura també. El que hem fet ha sigut demanar a la gent per les xarxes socials que participen. Ens han anat arribant propostes, hem fet una selecció i pensem que pot quedar molt bé perquè participa molta gent jove de la facultat i de fora, llavors està molt bé.
És un acte d'assistència lliure.
Totalment obert i lliure, i hem intentat moure-ho això per les xarxes socials i he tingut bona rebuda.
Recorda'ns el dia i el lloc, per si algú encara vol assistir.
Sí, l'acte se celebra el dilluns que ve, que és el 26, a les 12 del matí a la Facultat de Filologia, en el saló que tenim d'actes de cultura.
Xavi, pel que sabem, tu habitualment publiques o narrativa o teatre, però fins i tot així penses que hi ha una influència d'Estellers en la teva obra?
En la meva obra pot ser, perquè jo he sigut lector d'Estellers i és possible. El que sí que noto jo, la revista, no només en quan escric jo, sinó en tots els textos que rebem, sí que es nota una certa tendència estellesiana. Hi ha molta gent que s'escriu imitant Estellers, de vegades, bé, i de vegades pitjor, perquè també hi ha còpies un poquet... Sí, jo penso que sí que hi ha, i és positiu, perquè també fa que la gent s'anime més a escriure, suposo.
Podríem dir, des de la teva perspectiva, com a coordinador també d'una revista, i com dius, rebeu textos de gent molt diversa, podríeu dir que és un tret generacional, certa influència d'Estellers.
Sí, en la nostra generació, nosaltres tenim 22, 21, es nota molt, ha sigut com el gran poeta. Si preguntes a qualsevol, encara que no estigui relacionat directament amb la literatura, qualsevol jove el coneix almenys per les cançons o per l'institut o per alguna festa que fan en el seu poble, o sigui, és molt conegut.
Xavi, ja per acabar, et recomanes un llibre de poesia actual, no ha de ser en català, però sí actual.
Com has dit, jo faig més narrativa i teatre i tot això. Si pensem en poesia actual, em ve al cap, sobretot, dos autors mallorquins que vaig descobrir no fa tant. De fet, un d'ells el vam entrevistar a la revista, que és Jaume Pontes Calarda, i l'altre seria Nahual. Qualsevol llibre està bé, i els vaig veure recitar aquest estiu, i a més ho fan molt bé.
Moltes gràcies, Xavi, per col·laborar avui també amb nosaltres en este programa al voltant d'Estellers.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut avui amb nosaltres a Xavi Hernández de l'associació Gargots. Avui en aquest programa dedicat a Estellers tenim també a Pau Sanchis, poeta, traductor i representant del grup Ofoll Amor. Amb ell volem parlar, entre altres, del concert espectacle Cançons d'Amor, Bressol i Lluita, Estellers a Hernández, que es farà el pròxim dilluns 26 a les 7:30 en el centre del Carme, així a València, i que s'inclou dins de les jornades Estellers 25 anys després de les que hem parlat fa un moment amb Begoña Pozo. Bona vesprada, Pau.
Hola, bona vesprada, Josep.
Conta'ns un poquet i sos vincles i connexions que heu trobat entre Estellers i Hernández i que donen lloc a l'espectacle.
L'espectacle que fa és buscar els punts de connexió entre Estellers i Miguel Hernández, que encara que són dos poetes de dues generacions diferents i en dues llengües diferents, tenen molts vincles. El titulem Cançons d'Amor, de Bressol i de Lluita perquè hi ha el Bressol pels fills. A Miguel Hernández se li mor un fill estant ell a la presó, a Estellers se li mor una filla pràcticament al poc de nàixer, i aquesta, i això es nota en la seva poesia, aquesta dificultat, aquesta distància amb els fills, l'amor per la dona, l'amor per la vida, són dos temes que recorren les seues obres, tant Estellers com Hernández, que són dos homes compromesos amb el seu temps i amb les idees progressistes, fan poesia de combat. Cas de Miguel Hernández, es va ser poeta, però també va ser soldat republicà a la guerra, i en el cas d'Estellers, la seva vessant reivindicativa, tant des del punt de vista del pensament d'esquerres com nacional, és coneguda. Doncs, estos punts de connexions valen per abastir un recital de poesia i música en què anem tocant temes més o menys semblants, tot i que l'enfocament de que cadascun dels dos poetes és diferent.
Quina influència hi ha d'Estellés en la teva obra?
Per a mi Estellés és una lectura seminal, és fonamental. Sense Estellés probablement jo no escriuria, que és el poeta que em va acabar d'atrapar. Ja m'agradava molt la poesia de menut, però d'adolescent la lectura d'Estellés em va acabar de configurar. Tenia influència directa més en els meus primers llibres que en els últims, però no és tant una qüestió d'influència, sinó com que és una presència constant. Estellés és el poeta que m'ha sigut poeta de capçalera durant molt de temps, i tot i que intente no ser un imitador, sí que intentem reconèixer sempre el mestratge. Estellés sempre està present, fa 20 anys que el recite i fa més de 20 anys que el llig, un dels 4 o 5 poetes de capçalera que tinc.
Per acabar, sempre que tenim algú relacionat amb la literatura en este programa, li demanem que ens faci una recomanació, en este cas un llibre de poesia actual, en qualsevol llengua.
Doncs mira, recomanaré l'últim que m'he llegit, perquè l'he presentat esta setmana a València, que és un arbre molt alt, de Jaume Coll Mariner, un poeta d'un poble de Muntanyola, un poblet propet de Vic, que va guanyar el Premi Ausias Marc de Gandia, que és un poemari d'una sorprenent per la joventut de l'autor, d'un sorprenent domini de les formes poètiques, de la combinació entre tradició i modernitat. Coneix molt bé la tradició i l'utilitza molt bé per a fer poemes moderns, i és un poemari que parla des d'una visió molt profunda de l'amor per la natura, del coneixement del món rural, perquè és un home que ve del món rural, i d'una sensibilitat humaníssima i molt profunda. És un llibre preciós.
Pau, moltes gràcies per intervindre en este programa al voltant d'Estellés.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Pau Sanchis, poeta, traductor i membre del grup Ofo i Amor.
Continuem a l'espai musical d'un país clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Toni. Fa poc més de 10 dies que Paco Muñoz acaba la seva gira de comiat, que l'ha dut a fer 3 concerts a Castelló, València i Alacant. Paco Muñoz deixa els escenaris amb 79 anys i més de 20 treballs editats, que deixen un llegat importantíssim. Inicia la seva carrera, La mort de Franco, amb una cançó de caire polític i social. D'aquesta època són temes com Què vos passa, valencians. Als 80 comença la seva dedicació a la cançó infantil, que el fan molt popular i on deixa una petjada imborrable. Paral·lelament, i acompanyat durant tota la carrera pels germans Murillo, la seva veu, dolça però contundent quan cal, no deixa de cantar als poetes, a la història, al paisatge, a les serres i al mar del seu país. Connectat amb les entrevistes centrals d'avui, Paco Muñoz, com tants artistes, ha trobat inspiració en les lletres d'Estellés. Com a mostra vos oferim En posareu, on el poeta de Burjassot versifica amb el seu inconfundible estil el que passarà el dia de la seva mort. El tema forma part del treball Amor i amor del 1986, dedicat exclusivament a musicar poemes del net major de Nadalet.
Em posareu entre les mans la creu, o aquell rosari humil suau gastat. D'aquelles hores de tristesa i por, i ja ninguna amenitat després. Tancareu el taüt, no vull que em vegin, a l'hora justa vull que Burjassot, a la parròquia on em batejaran, toquen amor. M'agradaria encara que alguna dona del meu poble isqués al carrer inquirint que qui s'ha mort i que li donen una breu notícia. És el fill del forner que feia versos més cultament encara el nen major de Nadal.
Thank you.
per a concloure, vos presentem la programació d'estos dies. Ara vos farem una xicoteta explicació d'algunes de les coses que trobarem així a la casa. El dilluns, dia 26, a les 19 hores, inauguració de l'exposició sobre la revista d'humor El Papus. El dijous, dia 29, a les 21 hores, actuació de Sor Campana. Divendres 30, a les 21 hores, també una altra actuació. En este cas, Rock Católico de Combate amb M. Messias. El dilluns, dia 2 d'abril, Microbert, a les 21 hores. El dimecres 4 d'abril, xerrada Feminismo de Colonial Latinoamericano amb Xuderquis Espinosa. Trobareu més actuacions o més xerrades a la pàgina web de Carrevolta.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama, els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I vos recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Fins així el programa d'avui. Recordeu que la millor medicina, lluita i poesia.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet.
senyor Charlot, senyor Belix.